Pau Bartrolí.
Bona tarda, són les 4. El Parlament sorgit del 27S serà una cambra menys professionalitzada. Segons una projecció elaborada per RAC1, entre un 50 i un 55% dels diputats seran nous després de les eleccions. El professor de màrqueting polític, Pau Canaleta, assegura que aquests diputats aportaran noves dinàmiques.
Jo estic convençut que en aquesta legislatura una mica més de llibertat de vot i, per tant, una mica més d'obertura dels partits a l'hora de votar coses importants, perquè si no, molts d'aquests independents o s'aniran al grup mixt o renunciaran al seu escó.
Segons els especialistes, aquest és un escenari inèdit que no es dona a cap altra democràcia europea. Estan convençuts, però, que és una situació excepcional que no es tornarà a repetir en les properes eleccions. Raül Romeva defensa la pluralitat de Junts pel Sí. El cap de llista ha respost a les crítiques que han llançat altres formacions sobre el lideratge de Mas. Són declaracions a la CNN.
Tota aquesta gent, a ningú se li escapa, pensem diferent en moltes coses. És evident. En moltes coses que, a més, per nosaltres són fonamentals. El que passa és que hi ha molta gent que intenta posar de manifest aquestes diferències com si això fos un problema. És que nosaltres no només no hi veiem el problema, és que hi veiem la raó de ser d'aquest projecte.
De la seva banda, Miquel Iceta augura que Convergència no es tornarà a presentar en solitari en unes eleccions. Més qüestions. Bèlgica vol convèncer la resta de països europeus perquè augmentin els controls ferroviaris. El govern ha anunciat que posarà controls permanents als trens internacionals després de l'atemptat fallit en un tren de divendres. Ha fet servir d'exemple la vigilància que hi ha per pujar a l'Eurostar, que uneix Brussel·les, París i Londres. En canvi, la Companyia Nacional de Trens francesa descarta controlar sistemàticament tots els passatgers que pugen als seus convois. El seu president explica que el volum de viatgers que té un tren a França és 20 vegades superior al que hi ha als aeroports i que, per tant, és impossible. I els ajuntaments catalans reclamen als governs català i espanyols mesures per afrontar la venda ambulant del Top Manta. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, recorda que el fenomen dels manters també és un conflicte europeu si continuen les allaus d'immigrants. N'ha parlat a la CNN.
Havíem demanat un enduriment de la legislació, però si ens va venint un allau de persones, com estem veient que està passant a Grècia, Itàlia, o el que ha passat al Pas de Calais, potser ens haurem de fer un plantejament diferent, no ho sé, però estic segura i estic convençuda que el plantejament no passa només pel que pugui decidir un municipi.
A Sitges treballen per minimitzar l'impacte del Top Manta sobre els comerços, per exemple, canviant els horaris de les brigades de neteja. El seu alcalde, però, assegura que les mesures que poden aplicar els municipis són molt limitades. I ara els esports. Quim Salvador.
Ja s'ha acabat la cursa del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, Álvaro Demà.
Lewis Hamilton acaba d'aconseguir la seva sisena victòria de la temporada després de guanyar el Gran Premi de Bèlgica disputat a Spa-Francorchamps. El britànic vigent campió del món amplia el seu avantatge al capdavant de la provisional del campionat, suma ja 28 punts més que el seu company d'equip Nico Rosberg, que ha acabat segon, completant el setè doblet de Mercedes en el que portem de temporada. Romain Grosjean ha estat tercer, aconseguint d'aquesta manera el primer podi de la temporada per Lotus, després de que Sebastian Vettel hagi punxat en la darrera volta i hagi heretat la posició que ocupava l'alemany de Ferrari. Fernando Alonso, per part seva, només ha pogut acabar 13 fora dels punts en la 11a cita de la temporada.
El jamaicà Usain Bolt és el nou campió del món dels 100 metres llisos després d'imposar-se a la final del Mundial d'Atletisme de Pequín al nord-americà Justin Gatlin amb una marca de 9 segons i 79 centèsimes. Pedro Rodríguez debuta amb gol i assistència amb el Chelsea a la Premier League anglesa. Encara en joc West Brom 2, Chelsea 3, minut 75 de partit. El davanter canari ha fet el primer gol del seu equip i ha servit el segon a Diego Costa. El Barça s'estrena a la Lliga aquesta tarda a Sant Mamés a 6:45 contra l'Atlètic de Bilbao. Luis Enrique recupera Jordi Alba, però té les baixes de Piqué, Mathieu, Neymar, Adriano i Douglas. La transmissió al Barça juga a RAC1 començarà a 6:45, una hora abans del partit. I també debuta avui a la Lliga el Real Madrid, a 9:15 al Molinón contra l'Sporting de Gijón.
I el temps aquesta tarda, els xàfecs cauran de manera irregular a punts del Pirineu i el Prepirineu, així com a les comarques gironines i el prelitoral de Barcelona. El sol dominarà la resta amb alguns intervals de núvols, temperatures sense grans canvis i xafogó a la costa. Demà millorarà la situació, però ho farà el mestral i la tramuntana. Tornem al punt de les 5.
RAC 1. Comença la Lliga i torna el Superdiumenge RAC 1 amb Xavi Puig i Jaume Molló. A partir de les 5, tots els marcadors de la jornada, el futbol internacional i l'actualitat poliesportiva. A 6:45 de Sant Mamés, Atlètic Club Barça. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i l'equip del Barça juga a RAC 1. Lleons i culers es veuen les cares per tercer cop en menys de 10 dies. Després de la derrota blaugrana a la Supercopa d'Espanya, els de Luis Enrique volen començar la Lliga sumant 3 punts a Bilbao. A més, pendents de l'Sporting Real Madrid i del Nàstic Albacete, i a les 11, per rematar el Superdiumenge, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC1. Tots som 1. RAC1. Ha arribat l'hora. El moment més esperat de la temporada. El dia 31 d'agost sabrem quina és la millor pregunta de l'estiu.
Aviam, si algú sap, perquè ja que teniu els oients tan intel·ligents i tan eficaços, els vaixells per què porten les xumeneies tortes?
Jo quan veig per televisió que donen el temps, et diuen els graus de temperatura que fa i després et diuen la sensació de xafogor que fa. Jo volia que algú m'expliqués què es té que fer per arribar a aquesta conclusió.
Tota la vida he portat piloti, sóc fumador, i quan el bigoti és negre no es veuen les taques, però quan el bigoti es comença a posar blanc es veuen les taques de nicotina. Jo volia saber si alguna persona que tingui la mateixa experiència que jo i l'hagi resolt.
Descobreix les candidates de dilluns a divendres de 2:15 a 4 de la tarda al Tot és possible amb l'Ester Muñoz. Falta molt poc. RAC 1. Tots som 1.
Al món a RAC 1 han passat moltes coses durant la setmana i aquestes que venen ara són algunes de les millors, però n'hi ha més. La mort del senegalès Morsila Salou enmig d'una batuda policial ara fa uns dies contra la venda il·legal de productes al carrer la setmana passada ha situat els mal anomenats manters al punt de mira, el que tots coneixem com el Top Manta. A la ciutat de Barcelona, ahir mateix, l'Ajuntament va establir un protocol per lluitar contra els Top Manta i ha demanat als agents que siguin més proactius per evitar la venda il·legal. Tot això és una qüestió simplement policial, cultural, com es pot evitar, com ho estan vivint els afectats i el comerç que paga els impostos. Òbviament s'ha de poder queixar, no? A veure, anem a fer un dibuix d'entrada. Tenim la unitat mòbil al port de Barcelona, que és una de les zones habituals on s'hi despleguen desenes d'immigrants venint una mica de tot. Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Doncs just a aquesta hora els manters comencen a muntar les seves paradetes. Encara és d'hora per ells. S'hi posen al llarg del matí, però ens diuen que és de cara al migdia, de cara a la tarda, vespre, quan tenen més activitat. Ens trobem ara mateix en aquest passeig marítim de Barcelona, el passeig que hi ha entre el port i el Museu d'Història, davant dels restaurants, on habitualment s'hi acostumen a posar venedors ambulants. Ara mateix només n'hi ha dos. Un d'ells és el Samba, que té 33 anys i que ara ens comentava, ha muntat una paradeta amb desenes d'ulleres que ven a uns 5 euros, o al preu que pugui regatejar.
Ulleres de sol a 5 euros.
Ulleres de sol a 5 euros, també pals de selfie, i hi ha un company, l'Ali, que també està venent a aquesta hora mocadors. Ells dos venen de Mauritània, ara podem saludar el Samba, si us sembla. Samba, buenos días.
Hola, buenos días.
Explícame, ¿cómo estás? ¿Cómo es la situación? ¿Me decías que es regular?
Sí, regular, sí. Porque hay veces tienes que pagar el multa, si no va a pagar siempre tienes que estar buscando capturas, esas cosas.
Ella em comentava que a vegades quan ve la policia han de recollir corrents i marxar, perquè si no els imposen una multa d'uns 60 euros, però que si la paguen més tard els hi pot arribar fins a 250 euros aquesta multa. Perquè tu vendiendo ahora mismo aquí gafas y palos de selfie a 5 10 euros máximo, ¿cuánto dinero puedes sacar?
Sí, depende, porque no puede estar 3 días policía sin cogerte. Si va a cogerte, siempre tienes que pagar multas, también tienes que comprar algo nuevo, tienes que pagar alquiler, puede tener para comida, si no hay veces falta, prestar tus amigos, después estos.
¿De cuánto dinero estaríamos hablando al mes, Samba?
Al mes puedo guardar 150.
150 euros, sí, sí. Porque además ahora me decías que si no hay amigos que te tienen que dejar dinero para poder prestar y poder comprar otros productos nuevos, sí. ¿De dónde compras estos productos que tienes aquí ahora mismo exponiendo para los turistas?
Todos aquí, el tienda de China, tiendas de China.
¿Tiendas de China de aquí de Barcelona?
Barcelona y Sí.
¿Atendes o magatzems, Cristina? Bueno,
ahora me preguntan si es en tiendas donde cualquiera puede comprar o son grandes almacenes.
Sí, tienda. Cualquier cosa tiene dinero, puede comprar. Sí, porque eso no es marca, no es nada, solo gafas de chino, selfie de chino, todo es free, legal, no es marca.
¿Y ahí cuánto te cuesta?
Sí, es algo de secreto, ¿sabes?
Es un secreto.
Sí.
¿El Sam es consciente que todo eso que está fent es ilegal?
Porque, claro, os obligan de alguna manera a tener que vender aquí, a hacer esta venta ambulante, pero es ilegal esto que haces.
Sí, es ilegal. Cuando no queremos hacerlo, no tenemos otra manera. No queremos robar, no queremos hacer algo malo para otra gente, solo queremos poner un proyecto. So, alguien quiere comprar, si no quieres, no pasa nada. Su policía viene también, quitarlo, poner multa.
Porque os habéis encontrado con problemas. Por ejemplo, aquí delante tenemos tiendas donde están vendiendo productos similares. ¿Ellos nos han puesto problemas por estar vendiendo vosotros en la calle?
No, ahora ponemos aquí 5 minutos antes que policía llegue. A las 11 quitamos, vamos a casa, si no hacemos otras cosas.
I llavors ells com s'organitzen? Perquè de cop i volta... Tots hem vist aquestes estampides, eh? Que
sí, perquè...
arriba la policia per alguna banda i cop tots agafen de cop i volta aquesta manta que tenen a terra o aquell llençol amb aquells fils que tenen, pap, i desapareixen.
Sí, perquè ara, si viniera la policia ara mismo por aquí, Samba, tendrías que tirar del hilo, coger tu manta...
Hay unos policías que quieren quitarlo, otro policía va a decir no. Si va a venir aquí otra vez, va a quitarlo todos.
Y entonces vosotros, porque esto lo hemos visto muchas veces, que gente corriendo, y normalmente ¿dónde vais? ¿Vais al metro?
Solo para esconder, porque hay unos policías si no correr, hay uno que quiere pujarte, uno quiere, tienes un palo, tienes un poco de luz, quiere pegarte, también tienes que correr para eso.
¿Qué vol dir quiere pegarte?
Porque tú te has encontrado en alguna situación en que hayas tenido que discutirte con los policías.
No mucho, no con eso. Ellos siempre van a traerte por ellos primero si llegar, quiere pujarte, sino quitar tu cosa, sino hacer algo para tú vas a. Para tú vas a estar más nervioso, para hacer más, ¿sabes? Ellos siempre van a provocar cuando tú tienes que saber. Es policía, siempre ellos provocando.
¿Y alguna vez tú has caído en esta provocación? ¿Te ha pasado?
Sí, ellos pegarte, si no va a volver, ellos vas a llevarte para 3 días, sino 5 días, como así. Sí.
Cristina, agraeix-li el testimoni.
Samba, muchísimas gracias. Me dicen también desde del estudio por explicarnos tu experiencia, tu historia.
Gracias. Vale, gracias. Chao.
Si passa alguna cosa ens ho expliques, Cristina.
Perfecte, sí, estarem per aquí pendents. Ara comencen a arribar també altres manters que comencen a muntar la seva paradeta. Ja comença a ser mig matí i aquesta hora és quan comencem a veure també més gent circulant amunt i avall, sobretot turistes que es paran a mirar amb aquestes paradetes.
El tema és que aquests manters s'hi posen ara, són 12:15, acaben de sonar els senyals horaris i fins ben bé les dues, les 3 de la matinada mantindran totes aquestes parades. La Cristina ens deia durant el butlletí, quan estàvem preparant la connexió amb la unitat mòbil, deia, ho hem de fer ràpid perquè si ve la policia, els testimonis que hem recollit aquests últims minuts marxaran, que és el que passa, és aquella imatge que tots hem vist alguna vegada. A veure, des de... Cristina, fins ara, eh? Fins ara. Val. Hadim Mustafa, què tal? Bon dia, gràcies per estar aquí. Hadim Mustafa és un ex-manter. No sé si te gusta esta etiqueta que te estamos colocando de ex-mantero.
Pero bueno.
No sé cómo os cualificáis vosotros. Me dirás que sois comerciantes.
Pues sí, da igual.
Vale, ara expliquem la història de Hadim Mustafa, sí. Però a l'estudi també tenim l'Amadou Bokassam, que és el president de la Coordinadora d'Associacions de Senegalesos de Catalunya. Bon dia i gràcies per ser al món a RAC1.
Molt bon dia.
I també Ramon Labrador, que és portaveu sindical de la policia i del col·lectiu autònom dels treballadors del Mossos d'Esquadra. Senyor Labrador, gràcies i bon dia.
Bon dia, Jordi.
D'entrada ara hi havia aquestes acusacions que diuen que els peguen. Vostè respondrà. Però ara, si fem l'ordre lògic, hem sentit una història molt concreta que ens arribava des del port de Barcelona d'un dels manters. En Hadim Mustafa té una història molt concreta a la seva vida, a les seves espatlles. Vostè era farmacèutic al Senegal?
Sí.
Era farmacèutic, va arribar a Catalunya el març del 2008 i va estar treballant en un hotel a Salou fins al 2010 amb papers d'una altra persona. Vostè va quedar sense feina, la crisi, amb la crisi, això s'ha repetit, aquest patró, amb moltes persones, i llavors vostè va començar a fer de manter fins a l'any 2012. Va estar 2 anys... fent tot aquest serial, no? O sigui, comprant els productes en un magatzem determinat, ens deien des del port de Barcelona, a les tendes de xinesos, muntant aquestes parades, no sé si a Barcelona.
No, a Barcelona no, porque yo vivía en la provincia de Tarragona.
Sí.
Entonces, el tiempo que me dedicaba a hacer eso, lo hacía no solamente en Reus, donde vivía, o sea, que en la playa de Pineda, y a veces también cuando llega el momento de las ferias, yo me iba siempre haciendo las ferias hacia todo el norte de España, en los mercados de feria para vender allí.
¿Y amb això podía vivir usted?
¿Cómo?
¿Podía vivir con esto?
Pues no, solamente... Esto se hace solamente por necesidad, porque aquí la vida es un poco difícil. Si no tienes nada para ayudarte, tienes que apañarte para hacer algo. Entonces, sabiendo que lo que estamos haciendo está prohibido, pero también lo hacemos solamente para poder ganar la vida y poder sobrevivir. Pero mantenerme no puede mantener. Por lo menos, si lo estoy haciendo, a veces puede sacarme algo. No solamente para comer y también para poder pagar mi alquiler, porque nadie no se va a ocupar de mi de este tema.
Aquestes xifres que ens explicava aquest company seu, per dir-ho d'alguna manera, el Samba des del port de Barcelona, que deia, no, jo si la policia no m'atrapa en 3 dies, bueno, doncs faig alguns cèntims, me paga aquesta multa i puc sobreviure. A vostè li sortien els números d'aquesta manera també?
Bueno, todo depende. Por ejemplo, yo, por mi caso, solamente una vez me ha pillado la policía en Zaragoza. Era la feria de San Pilar de Zaragoza, y de ahí mismo, el día que me han pillado la policía, estaba en un coche. No me han pillado vendiendo por la calle. Estaba en un coche con la mercancía. Y de ahí me pillaron la policía después de controlarme, me llevaron 3 días en el calabozo. Luego me soltaron con un orden de expulsión. Y cogieron un abogado y con los trámites, al final, tenía que pagarlo de multa. Una multa de casi 6 euros al día durante un mes. Y me han quitado los 3 días que me han detenido. Y al final tenía que pagar unos 180 euros.
¿Esos son mafias?
Mafia de...
Hi ha màfies al darrere de tots els topmantes. Hi ha, com a vegades s'ha explicat,
mafia,
una
como...
gran organització que controla
no
desenes,
creo.
Centenars de topmantes.
No,
o aneu per autònoms, diríem, per dir d'alguna manera.
No, de mafia no creo que hagués, no.
Que s'està ficant els mans al cap, suposo, és el president de Pimic Comerç de Barcelona, l'Àlex Oñi, que el tenim al telèfon. Senyor Oñi, bon dia, bona hora.
Bon dia, Jordi, bon dia. Bon dia.
Ara li demano la resposta, però d'entrada, Ramon Labrador, no sé si vostè com a policia li ha tocat perseguir... mantés alguna vegada.
No, Jordi, no.
Ara us deien des del port de Barcelona que la policia ha arribat a pagar mantés. Això ens hem de creure?
Aviam, la policia no utilitza la força, l'ús d'aquesta... És imprescindible la força, gratuïtament. I sembla com el testimoni d'aquest senyor ha sigut com que la policia pressiona i gratuïtament apallissa o pega els mantés. Això és absolutament incert i estic segur de que no hi ha ni casos espontanis. El que sí que hi ha és que davant l'augment de la violència que utilitzen els manters per no ser denunciats o no ser requisats a la mercaderia, utilitzen avui dia una violència extrema contra la policia de que hem de donar resposta i a vegades utilitzen aquesta força imprescindible.
Fa falta un protocol específic per afrontar tota aquesta problemàtica, ja que des de les lleis, al contrari, s'ha anat canviant la llei i abans hi havia un altre tipus de tipificació per aquests delictes, que és vendre al carrer sense pagar impostos, productes il·legals que segurament no han pagat els arancels de frontera que havien de pagar i tot el que comporta.
Aviam, és una activitat que continua sent il·lícita. Està regulada la normativa local, en les ordenances, i també en certs nivells pel el tema de la protecció de la propietat, la propietat intel·lectual, està recollida al Codi Penal, i nosaltres tenim l'obligació d'actuar. Ells saben de que estan fent una cosa il·lícita i hauríem d'entendre la nostra feina per fer la nostra tasca i salvaguardar la normativa vigent.
Senyor Goyi.
Hola, bon dia.
Això és competència deslleial.
Bueno, això és moltes coses. No, és competència deslleial. Miri, això són dos, ja diria, dues maneres de fer delicte. Una, perquè en molts casos es ven un producte falsificat, que això ja és delicte. I l'altra, perquè es ven d'una manera fraudulenta, o sigui que també és delicte. Per tant, home, el que nosaltres estem molt preocupats, en primer lloc, és per la deriva que ha pres les coses, perquè arribi a haver-hi un mort, de la manera que sigui, no ens agrada absolutament gens, ni molt menys. Això ho diem, però també molesta molt que es barregin coses com s'estan barrejant. A veure, una cosa és la venda il·legal, la venda doble il·legal, de producte il·legal i de manera il·legal. Això són dos il·legalitats. I l'altra és que es barregin temes racistes, xenòfobs, de pena, de si no guanyen, de si ho escoltin, és un altre tema. I aquests senyors, que en aquest cas la majoria són senegalesos, podrien ser els venedors, no ho sé, aturats de llarga durada, per exemple, no? Que es poguessin vendre. Llavors diríem, no, aquí no hi ha un tema racista, hi ha un tema de venda il·legal. El que nosaltres preocupa és la venda il·legal. És el que afecta. No es paguen impostos. S'estableixen els carrers millors de la ciutat sense pagar res al municipi. La propietat intel·lectual, moltes coses, vull dir, aquí estem parlant, home, d'un frau enorme. És que no ens enganyem, no ens oposem al moment de la pena i del racisme, no, si hi ha racisme o no, això jo no ho sé, és un altre tema, i si hi ha senyors que estan legals o no il·legals, papers o no papers, és un tema de la delegació de govern o d'immigració o de qui li respongui ver tot això. Nosaltres com a comerciants, com a primer comerç, com a patronal, el que ens molesta és que s'està fent a un nivell molt gran, un frau enorme, que Catalunya precisament té una de les lleis més avançades en consum i s'està perjudicant el consumidor amb alguns productes com els lentes de sol i tot això, que els òptics ja ho estan denunciant, i resulta que ens anem per les branques moltes vegades. No. Aquí hi ha dos il·legalitats, s'estan venent productes falsificats en molts casos i s'estan venent aquests productes falsificats de manera fraudulenta. O sigui, home, ataquem això. Deixem-nos
volar. D'acord, ara que parla de frau enorme, hi ha xifres de l'impacte negatiu per vostès que suposa el Tom Manta, als comerços catalans?
No, grans xifres no hi són. Ara, també em perdonarà, i ho sento, que guanyen i no guanyen, no m'ho crec tampoc, O sigui, aquí no ens enganyem. Fer la pena és molt bonic, jo estic tot el dia aquí, no guanyo res, els meus amics em deixen els diners, i la policia a sobre em multa. I no, si tot això fos així ja no estaria fent.
No, és evident que qualsevol negoci si tira endavant és perquè hi ha alguna cosa que s'està guanyant. Home, si no, no es faria. No, això ho diu tothom. Escolti, d'acord, doncs, vostè que denuncia aquest frau enorme i que diu que ens n'estem anant per les branques amb tot aquest debat, us han proposat alguna solució des d'instàncies polítiques o vosaltres teniu alguna solució que es pugui plantejar que realment acabi amb tota aquesta problemàtica?
Home, nosaltres hem estat, i parlo ara des de primer comerç, molts anys darrere d'aquest tema, hem estat a Salou, a Vendrell, hem estat a Tarragona, hem estat parlant amb totes les administracions, perquè clar, aquí hi ha una barreja, hi ha l'administració local, els propis ajuntaments, però també hi ha immigració, també hi ha l'administració de la Generalitat, aquí hi ha molta gent que té competència en tot això, aduanes, i clar, el tema es torna tan complex i de tantes administracions, que nosaltres portem molts anys intentant lluitar amb tot això i no hi ha manera, i cada estiu som a la Guadiana, com que a l'estiu, evidentment, és quan hi ha més turistes, és quan hi ha més activitat d'aquest tipus, resulta que ens trobem que torna a florir tot això, a la policia és dolenta, ells són uns trossos de pa, jo no dubto que siguin trossos de pa, són persones humanes i jo tinc amics i puc dir que, clar, molt fantàstic, no tinc res a dir, però no és això el que estem parlant, torno a repetir, estem parlant d'un frau que afecta a molta comerciant, però és que pensi una cosa, ens afecta a les arques de la Seguretat Social, ens afecta a Hisenda, ens afecta a molts llocs, és que aquí potser que ho veiem d'una altra manera, i ara evidentment s'està produint un procés diferent, perquè anys enrere el producte arribava d'on arribés, que és vostè una mica el que parlava de les màfies. Ara això s'està distorsionant una mica, perquè com que ara el producte l'han de comprar ells, aquest producte d'alguna manera el defensen més que el defensaven abans, per dir-ho d'una manera.
Sí, m'està dient que no hi ha tantes màfies que reparteixen tots els productes, sinó que se'ls estan buscant ells.
No, hi és la màfia, hi és, home, carai, vagi a Roma, vagi a París, vagi a Milà, vagi on vulgui, vull dir, escolta, m'entens, no és un problema només de la Costa Daurada de Barcelona, ni molt menys, això estem parlant d'un problema internacional, per tant, si és un problema internacional, és que hi ha alguna cosa darrere, i, home, i que és molt simptomàtic, miri, que vinguin de Senegal, doncs, com els llauners són de Pakistan, o les massatgistes de la platja són xineses, no ho sé, això deu ser que va a persones o va per ètnies, no ho sé, dic jo, perquè, clar, els llauners també se'ls pot vigilar, perquè també és un problema, i pot ser un problema més greu de salut i tot,
Molt bé, queda molt clar el plantejament que esteu fent des del sector del comerç. Gràcies, senyor Goñi, i fins aviat.
Moltes gràcies.
Gràcies per atendre la trucada, molt recull. S'han dit moltes coses, i com que a la taula hi ha el president de la coordinadora d'associacions escenaresos de Catalunya, la Modú Bocassam. A veure, senyor Bocassam, per què tots són senegalesos aquests manters? Per què tots són senegaleses?
A veure, en primer lloc, jo voldria aclarir una sèrie de coses. En primer lloc, el tema de manter, des de la mort del nostre compatriota Morcilla, el tema de manter ha aparegut moltes vegades, no? Doncs per mi, com a president d'una entitat d'associació de senegalesos a Catalunya, ens sembla que hi ha una sorta de d'estigmatització i d'una comunitat, no? Perquè es pot entendre que el dia de la mort del Morcilla es digués, sense saber el seu nom, un nom senegalès de 50 anys, mantero, etc. Però després de que s'hagi conegut el seu nom i cognom, etc., perquè sigui Morcilla i tal, manté. Llavors, aquesta estigmatització d'una comunitat, d'un col·lectiu, ens sembla enormement exagerat.
Digui'm vostè com hem de qualificar o com hem d'etiquetar
totes aquestes persones. Jo els considero, i per ser jo mateix haver fet aquesta activitat en un moment determinat de la meva vida, em considero com una persona que fa vent ambulant. Per tant, aquestes persones...
Però qui fa vent ambulant paga impostos habitualment, no?
Evidentment. Això també volia parlar. A veure, el senyor que ha intervingut abans ha parlat de frau fiscal que està perdint les arques públiques. Home, aquí hi ha una barrada de mesura totalment diferent. Mirem que el percentatge que representa l'economia submergida a l'estat espanyol i català.
No se sap,
però hi ha estimacions, hi ha sectors, però aquests sectors, el fontaner que ajuda, que fa l'electricista i l'altre i l'altre, altres comerciants que no estan pagant els seus impostos, etc., no hi ha una mateixa barra de medida cara davant d'aquest.
Aquest és un debat perillós, perquè està justificant una il·legalitat.
No estic justificant pas una il·legalitat. Jo estic dient simplement que les persones que es dediquen a aquesta activitat, ho ha dit el company, es dediquen a això davant d'una certa situació estructural que fa que, per la raó de no tenir una documentació que els podria portar al mercat normal i normalitzat, es dediquen a això per sobreviure. Exactament això, no ho dic més res que això, no? Per tant, és això el que estic dient. Ara, jo sóc membre d'una entitat, no represento el col·lectiu en si mateix, sinó que som una entitat que d'alguna manera dona suport i en tots els àmbits de mediació per intentar de buscar solucions en aquesta iniciativa.
M'està dient que la solució seria el papers per tothom.
No,
que tothom estigués legalitzat, d'aquesta manera pogués treballar, pogués cotitzar, pogués pagar els impostos.
És una demanda maximalista. De dir, en un país com amb 5 milions de parats, de dir papers per tothom, bueno, tampoc no és de competència d'alguna manera dels municipis, ja anem a unes competències més elevades a l'estat espanyol. Per tant, no estic demanant papers per tothom, perquè sé que és una demanda, ojalà que fos així, possible, que les persones tinguin possibilitat de tenir paper i accedir al mercat laboral com tothom ho fa normalment. Ara bé, si hi ha mecanismes que poguessin ajudar a aquelles persones, com ho va dir el company, estimem amb això perquè no tenim cap altra alternativa, doncs busquem alternatives, possibilitat de que les persones individualment o col·lectivament puguin deixar aquesta activitat i dedicar-se a l'altra. Això què vol dir? Fer una anàlisi seriós de la situació de la gent que ho estan fent. Heu entrevistat aquest matí un noi al port.
Sí, ara.
Ara mateix hi haurà altres, hi haurà perfils, hi ha gent enormement format, hi ha gent que tenen altres professions des dels seus origins i han arribat aquí i ens han trobat en un mercat laboral en el qual hi ha dificultat. Per què? Tota aquesta tensió que estem vivint avui, en el moment de l'abundància, potser que això semblava una mica arreglat, la gent anava buscant feina, no hi ha problema, no? Per tant, s'està buscant i intentant de criminalitzar un col·lectiu determinat i representen el mai la part la més feble d'aquest maio, perquè un sociòleg francès diu que aquest tema de falsificació ve dels Alpes italians, doncs han fet un estudi seriós sobre el tema. 15
però actualment hi ha lleis que protegeixen la propietat intel·lectual, les patents...
Jo no el defenso, mai defendré la legalitat i la rigorositat. No ho defendré, simplement estic intentant de justificar que aquests companys, companyes meves que estan fent aquesta activitat en el qual avui són al centre del focus informatiu, només són la part més feble i visible
de
tota una estructura que està allí. Pot ser que hi ha una voluntat política d'arribar fins amunt de tot, no ho sé, però ells són la part més visible, la part més feble. Ara torno a dir al company, al senyor del Mossos d'Esquadra, que, home, reconeixem, no tan sol el tema de vent ambulant i de top manta, hi ha hagut màlegs precis. Jo personalment l'he viscut. No, és a dir, que, en
sèrio... Senyor Labrador, em sembla que l'està interpel·lant directament.
No, l'he interpel·lat directament, perquè la mala praxis existeix en qualsevol...
Ara podem abordar tot el que volem.
Clar, perquè jo l'he viscut mala praxis.
Els testimonis davant el jutge són bastant clars.
Però jo no he dit que hi ha males praxis.
No, jo ho he dit. Jo afirmo que hi ha males praxis. I això, tant a l'abordatge de la venda ambulant, companys que han sigut perseguits i pegats, jo mateix t'he dit... A la Vila Olímpica he sigut víctima d'una mala praxis d'un policia local. Deu ho dir, i jo amb altres persones, i aquests casos han anat fins a judicis. Per tant, hi ha males praxis que existeixen al cor de la policia. Això no vol dir que nosaltres generalitzem i diguem que tota la policia a tot arreu són mals. No ho diguem tampoc, però reconeixem que hi ha males praxis dins dels cors policials. Jo, diguem, la Guàrdia Urbana i l'altra, perquè he tingut contacte, no és que algú que m'ho contessis, jo l'he viscut de la meva carn a la Vila Olímpica, ara ja no és el focus de venda ambulant, però als anys 2000 i abans 2000 era la Vila Olímpica amb la seva novetat.
Senyor Labrador, si voleu contestar, que vostè és portaveu sindical de la policia del col·lectiu autònom dels treballadors dels Mossos d'Esquadra.
Sí, mire, de males praxis, si les va denunciar i van acabar judicialitzant-se, no sé com va acabar la resolució judicial, si va acabar condemnant el policia. El que estem visquent avui dia és una virulència del top manta que és molt preocupant. Ja és que avui dia les patrulles de Mossos, de les policies locals, ja no es poden ni apropar a fer la seva feina d'identificar, de denunciar aquesta activitat il·lícita, perquè són insultats, són agredits i insultats i fins i tot perseguits per aquests senyors que es dediquen a la venda ambulant il·lícita. Està arribant a un nivell de preocupació greu. El problema, segurament, la senyora Ada Colau, recordo haver escoltat de que no, la solució no és policial.
Sí, inicialment aquest era el plantejament que feia l'Ajuntament de Barcelona, però sí que és veritat que ahir des de l'Ajuntament de Barcelona el que es va dir és que els agents havien de ser una mica més proactius.
Bueno, que expliquin la proactivitat.
Tampoc sabem què vol dir la proactivitat, no?
I crec que avui mateix el SAPOL, el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana, també ha fet les crítiques i les denúncies en quant a aquesta proactivitat i les indefinicions de que ha fet l'Ajuntament de Barcelona per actuar contra el top manta. A la vegada, nosaltres ens trobem amb la mateixa conjuntura. La nostra direcció general i la nostra prefectura no dona les ordres clares, les hem demanat la trisindical per escrit. Ens va contestar el director general inso facto sense respondre a les nostres demandes. Nosaltres volem ordres clares. El que està clar són les ordenances, són les lleis i les tenim que fer complir. El que no està clar són les polítiques i les estratègies que volen la prefectura i la Direcció General de la Policia i Ajuntaments, què fem als agents actuants. I això és el que sol·licitem la trisindical i els sindicats també de la Guàrdia Urbana i tots els sindicats policials d'arreu d'Espanya i de Catalunya, que siguin clars. Ells fan les normes i ells fan les lleis, i nosaltres som garants de fer-les complir.
Clar, vostè es troba, de cop i volta, una parada de tops mantes. Vostès com han d'actuar? O li poso d'una altra manera. Per exemple, hi ha un mercat amb gent que té parades, que està pagant els seus impostos, que paga una quota per poder vendre, i de cop i volta resulta que entre parada i parada hi ha gent que posa a vendre il·legalment. Vostès com han d'actuar?
Fins a la...
Vostè deia, no tenim ordres clares, no? Fins ara com ho fan?
Fins a l'arribada dels lamentables fets de Salou,
sí.
Vale? Intentàvem actuar identificant els venedors il·legals, identificant la mercaderia per si a cas hi havia indicis de que poguessi ser falsificada aquest material, per diferenciar entre el tema penal i el tema administratiu. S'identificava i es procedia a la denúncia i, si cal, a la retirada del material. Avui per avui és impossible fer això, perquè som atemptats i som agredits, insultats. Una patrulla sola no pot actuar davant aquest col·lectiu. Estem arribant a uns extrems i crec que el detonant va ser... Perdó, el detonant va ser l'actuació que la qüestionem i demanem explicacions i responsabilitats arrel de Salou. I Sant Carles de la Ràpida, etc etc.
Vostè s'ha sentit al·ludit amb Adubo, que no, és el president de la coordinadora de l'Associació de Segregats de Catalunya.
Vull deixar clar que... he sigut vendedor ambulant, he fet això, tot això, però avui no estic aquí amb representació d'ells mateixos, perquè ells són prou representatius, i ahir mateix a la reunió de l'Ajuntament de Barcelona ells hi eren en la seva representació i nosaltres aportem la mediació que calguessi en aquest cas, no? Per tant, jo el que estic intentant de dir i fer entendre que el vendedor al carrer que fa aquesta venda, home, mirem les forces de relació de forces per dir que us estan agredint, us estan impedint de fer la vostra feina. Jo penso que no és realment això, perquè el que venen al carrer, qualsevol que sigui al carrer, quan ve una força de guàrdia urbana o de la policia, no sabia tampoc que els Mossos tenien aquest rol d'intervenir en la via pública, però en qualsevol cas, que la tingui o no la tingui, això no és el cas, és que si això succeeix, la gent el que fan és fugir. No tenen cap altra forma, és fugir. Ara bé, davant, allà deien... un límit, una línia roja, les agressions. Nosaltres també tenim una línia roja perquè el cos humà, les persones, la seva integritat física, qualsevol persona que vulgui entendre això, les persones reaccionen de forma natural. Per tant, hi ha hagut, saques tu porro, la porra i pegues, i és la realitat del...
Però això ho està generalitzant vostè en aquest
moment. No estic generalitzant, estic parlant simplement de la realitat que existeix al carrer. La gent, quan ven una patrulla, tant que sigui de paisà, els reconeixen, fugen. Ara, la persecució és el que fa que aquestes coses succedeixen. Jo estic parlant amb dades.
Quines dades?
Agost del 2007. Un home senegalès va ser ferit...
Fa 6 anys.
6 anys, perquè jo estic seguint la realitat com col·lectiu, com a persona que fa. 2007, TV3 mateix ho va... D'alguna manera, tota l'història va ser una història molt mediatitzada. L'Ajuntament convoca... les persones responsables perquè busquessin solucions. Una vegada que ja la cosa deixa de ser d'alguna manera...
M'està dient que durant 8 anys no s'ha fet res.
En terminis per buscar solucions reals, que sí, això, però ara mateix ja nosaltres pensem amb el nou govern, hi ha aquestes tendències de dir fem-ho. Parlant amb les persones directament responsables, perquè no altres interlocutors. Per tant, nosaltres hem intervingut cada vegada que hi hagi aquest problema, és intentar buscar una solució mediativa, però després, quan passi l'efecte mediàtic, les coses queden allà. Ara, pensem que amb l'actualitat, amb el procediment actual que ha agafat aquest nou govern, pensem que les coses poden canviar. Perquè, senzillament, es identifica qui és qui fa què, i qui joua, que paper juga. Nosaltres, com a entitat, juguem un rol d'acompanyament i de mediació, però no som responsables de la situació. Els actors, els protagonistes, són les persones que venen, són ells mateixos que sabran dir què estem disposats de fer, com ho volem fer, quin acompanyament necessitem, i això penso que és una estratègia, una dinàmica que podria, d'alguna manera, no estic garantint, no puc garantir-ho, que podria solucionar el tema de venda ambulant, perquè és un tema molt estructural.
Senyor Labrador, està d'acord que no s'ha fet res en aquests 8 anys?
Sí, la normativa és la mateixa, el problema ha anat creixent, està arribant, com he dit, a punts insostenibles, i les administracions, de moment, a data d'avui, sembla que estiguin en out. Me permetrà una comparativa, encara que sigui molt... Quan les administracions, els governs, han tingut un problema, recordo fa 3 anys el prou peatges. Per exemple, van abordar...
El tema de passar el peatge sense pagar, no?
Van abordar el tema inso facto. Quan les administracions tenen un problema, se posen les piles. En aquest cas del Top Manta, estem sorpresos, com vostè bé ha dit, no ha canviat res. Utilitzen la policia, veritablement, com ho diu el senyor, d'espantaocells, de perseguir, de córrer darrere de les persones que... I jo crec que són unes males polítiques i una nefasta estratègia policial. Això s'ha d'abordar des de no sé com, perquè jo tampoc tinc ni la responsabilitat, ni tinc els mitjans, ni coneixements que té pues, la nostra prefectura, els nostres dirigents polítics.
Senyor Labrador, actualment, tota aquesta gent, quan els, no sé si els detenen, si els hi posen una multa directament quan aturen algun, els productes suposo que se'ls queden els Mossos d'Esquadra, si vostè deia, no, un protocol d'actuació, però actualment...
El protocol d'actuació és com qualsevol il·lícit administratiu o il·lícit penal.
Com, o sigui, si algú comet un delicte,
si estem en el marc administratiu, se l'identifica i se procedeix amb una denúncia administrativa. Si estem en el marc penal, se procedeix a la detenció, a identificació de les persones i posarà en disposició judicial tant ell com el material. I aquest és el protocol que nosaltres actuem. El problema és l'agressivitat que s'estem trobant davant. Entenc la necessitat d'aquest... Entenc, no. Suposo que per motius de necessitat, de com ells s'expliquen, de supervivència... recordo que en el programa de la nit de Toni Muñoz...
Sí, el Toni Muñoz, a la nit de RAC1, abans d'ahir devia ser...
Sí, amb el Guillem Sánchez de l'Agència Nacional, ho van radiografiar molt bé, el problema. És un tema que tenen de supervivència. Posen els cèntims que tenen a la seva disposició per comprar el producte i vendre'l, i guanyar pues, lo que no sé si és molt o poc. Llavors, garantitzar aquest material perquè no ser requisats els hi provoca aquesta necessitat, i suposo que aquesta agressivitat, algunes persones, no totes, els Top Manta, però cada vegada està més generalitzat aquesta agressivitat, i això s'ha d'aturar d'arrel. I demanem, aprofito aquests micros, a la Direcció General i la Prefectura, que sigui més valenta i que no estigui tan acomplexada per lluitar contra la violència que s'exerceix contra les policies.
Senyor, els horaris de les 11 del matí. Senyor Labrador, el portaveu sindical de la policia i del col·lectiu autònom dels treballadors dels Mossos d'Esquadra, gràcies per venir al món a RAC1.
A vostès.
I a l'Adeu Bocassam, el president de la coordinadora d'associacions de senegalesos de Catalunya. Gràcies també per ser aquí. Felicitats pel seu català, perquè jo vostè li deia durant la publicitat, vostè m'entén en català, i m'ha dit més o menys, però vostè té un bon català.
Bueno, gràcies.
No, és veritat. Jo li he fet abans una pregunta en català i en castellà, però m'ha sorprès el seu català. Khalid Mustafa Sam, ¿qué estás haciendo tú ahora en este momento? ¿Dejaste el Top Manta hace 3 años?
Sí, lo he dejado porque uno puede elegir lo que quiere hacer en su vida. Yo al llegar aquí, solamente, no, esto de Top Manta no era mi objetivo. Entonces, lo he hecho unos 2 años, pero no me servía para
nada.
Sí,
esto lo decías antes, sí. Pero ahora estás viviendo bien. Sí.
No es que estoy viviendo
tus
bien.
Tus gastos, tus impuestos.
No estoy viviendo bien, pero estoy viviendo como yo siento, quiero vivir. No hacer esto, porque siempre vendiendo por la calle, persiguiendo por la policía. Yo veo que esto no tiene ningún futuro, ni para nosotros ni para nadie. Lo que pasa es que unos tienen la posibilidad de hacer otra cosa y otros no lo tienen. Los que tienen la posibilidad de hacer otra cosa la hacen, como yo, pero otros que no tienen ninguna posibilidad, ninguna elección de hacer otra cosa, se dedican a eso, y solamente a eso. La mayoría de los chicos que lo están haciendo, si propones a estos chicos un trabajo para que dejen eso, lo van a dejar enseguida para trabajar. Però no tenen nada que hacer.
Tant de bo tinguessis, tant de bo tinguessis, Raül, la veritat. Hem començat tot això al Port de Barcelona i hem dit, ho havíem de fer ràpid, aquella connexió amb la Cristina Solies. Cris, de nou.
Bon dia de nou.
Dèiem, ho hem de fer ràpid perquè pot venir la policia i ens faria marxar corrents. Els testimonis que havia recollit, ha passat això, efectivament, no?
Sí, ens hi hem trobat ara mateix, ens hem desplaçat cap al pont de fusta del Mare Magnum, a la Rambla de Mar, on hem vist com venedors ambulants havien de desmuntar ràpidament la paradeta, recollir el que tenien, els productes que tenien exposats i
clar, han fugit. Clar, però la realitat és una altra, no? Que desmunta per una banda i munta per una altra.
Això mateix, és el que t'anava a explicar ara mateix. Han desmuntat, per exemple, d'aquest pont de fusta i s'han posat just a la banda del darrere, on, perquè ens entenguem, hi ha l'aquàrium, i han tornat a omplir un altre cop, han tornat a desplegar tots els productes, els pals de selfie, els mocadors, els barrets, les ulleres de sol, samarretes del Barça, sobretot amb el nom de Messi, i ells ara ens comentaven, per exemple, que no només hi ha senegalesos, que potser fa uns mesos sí que se n'hi veien més, però que el mercat s'ha repartit, i ara, per exemple, tenim a nosaltres el Baru, que és un noi pakistanès. Buenos días.
Sí, buenos días.
I em comentava ell que ara la policia últimament no els hi requisa en un primer moment el material. Ara me decías que si ara viene la policia, ¿qué hace la policia cuando llega?
Viene policia y a coger, voy a otro sitio, no coger, coge policia y multa también.
¿Y qué hace con los palos de selfie, por ejemplo, que tienes aquí? Me decías que en un primer momento se los queda, pero a ti no te ponen multa.
Ahí coge policía, ya corre, no puede multa. Pero coge policía, yo también, selfie también, sí, hay multa.
Cristina, pots contrastar la multa de quin import li posen?
Sí, ara és que li acaba de venir un altre venedor ambulant amb un altre pal de selfie que estan venent al paradet amb uns 5 metres i li estava ajudant amb un turista que n'acaba de comprar una a posar al mòbil. Però, ¿de cuánto es la multa que te ponen en caso de que la policía te coja?
Normal cosa, 62. Però hay cosas marca, como gafas, otras cosas marcas, multa caro.
Depende del producto.
200 eso algo.
Depende del producto, sí, es más cara la multa.
Sí, sí, depende del producto.
Hola. Pero una otra cosa que me pres.
¿Y si no pagas la multa, qué pasa?
Porque paga multa, ¿por qué no paga? Porque tienes papel, también todo cosas. Juro que paga multa, no puede pagar multa, este problema.
¿Y cuántas multas te pueden llegar a poner a la semana, al mes?
No. Ahí viene coche.
Mira, està venint la policia ara mateix. El Baró ens deixa nerviós. Ha començat a recollir els seus pals de selfie. En té ben bé una trentena. Han donat l'alerta i la resta de venedors ambulants també estan aixecant la paradeta, estan guardant en bosses, carreguen a l'esquena el farcell amb la mercaderia i veiem
corre,
com
no?
La policia, exacte, s'està acostant pel pont de fusta i ells intenten dissimular.
Que són Mossos o policia local?
Ara mateix veiem Mossos. Que vaya bien, Baru. Mira, ens saluda el Baru, que marxa.
És molt significatiu de quina és la realitat, de tota aquesta història. Cristina, gràcies.
Que vagi bé.
Ens veiem a la redacció.
Fins ara. Estona.
Quan canta per primer cop el Marc Anthony i diu Miami me lo confirmó i ell diu per baixa gente de Soria. Què vol dir això?
Miami me lo confirmó.
Ja tenim promo.
No, una promo de pífies? O sigui, no.
3, 2, 1, para!
Potser amb el nostre analista de luxe, també, amb Blai Perelló. Blai, molt bona tarda.
Hola.
Estem aplaudint que li has dit Blai,
Ni m'havia donat, Biel, em perdones.
Perdono, però no oblido.
Es tracta d'un restaurant exclusiu per a peluixos.
Per a peluixos, què vols dir? Pels ossets i pels ninots aquests que tenim tots a casa?
Sí, un pel que tenim tots a casa.
De quan érem petits, no en teniu algun que us feia molta il·lusió quan éreu petits? Ja el teniu guardat allà encara en un racó?
El Taques Blanques.
Taques Blanques.
Taques Blanques.
Per rebre aquest nom a partir dels 14 anys, no?
Cada tarda de 4 a 7, versió estiu. Amb Núria Riquel. RAC 1. Tots som... RAC RAC 1. A partir de l'1 de setembre, un cal.
Un tio muy alto y muy alto.
Un gordo.
Aquella, la gorda, supergorda.
¡Gorda! Un boig.
Tenía que estar metido en un centro cerrado.
I una ximpleta.
Una mujer que a mí ni fu ni fa.
Tornen a RAC 1 per fer el que millor saben, que és amb... Bé, ells sabran. La segona hora.
Ah,
amb Quim Morales.
No sé qui és, però bueno.
Un equip d'investigació amb les idees clares. Vuitena temporada.
Totxo.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a RAC 1.
Bueno, reina.
Tots som 1.
Molt de gust de sentir-lo, eh?
Vagis on vagis.
RAC1.cat.
Podcast, ràdio a la carta.
RAC1 en directe. Tots els extras.
Tots els extras de RAC1 a RAC1.cat.
Tots som...
Ana Priscila, què ens portes?
Avui us porto una cançó que cantava la Cher fa 50 anys.
Clàssic.
És l'I Got You Babe, que cantava Cher amb el que aleshores era el seu marit, en Sonny Bono. Tenia només 19 anys i aquest va ser el seu primer èxit.
Vinga, anem a les versions.
Comencem amb la versió de Chrissy Hynde de The Pretenders amb el grup de reggae UB40.
És el que més ha sonat, de fet.
En Joey Ramone i la Folly Beth Vincent ho van fer així. Versió per la qual hauràs de tenir una ment oberta és la que ens porten de mariachis.
Apa-li.
I got you, babe.
I got you.
They say our love won't pay the rent before it's set, our money's always spent.
Una en castellà?
Una en castellà de Los Salvajes, que era un grup de Barcelona dels anys 60. Ya la ya te tengo.
Ya te tengo. Dirán que es una insensatez, que ya tendremos tiempo de querer, que aún es hora de comprender el valor de un beso.
No arribava la rima, no?
El beso.
Va, una més.
Versió punk de punk rock de Cherry Curry de The Runaways.
Rematada final per arribar a les 8.
Una que el Dani Simon i jo estem molt d'acord, ens ha agradat molt, és el Soul Blues d'Eta James.
Com a mínim és més elegant. 50 anys del clàssic de la Cher, de I Got You, Babe.
A RAC 1, amb Jordi Armenteres.
Les anxovetes. La Montse Ferrer Moner, la Marta Pérez, la Tona Gafarot, amb el Xico Rovira. Per què les anxovetes i no les sardines o els barbarejos?
Va ser...
Hem dit, posem vermut, tenim el miró, tenim l'espadaler, tenim la salsa, ens falten les anxoves.
No va ser gens premeditat. De la mateixa manera que la idea va venir així de cop i volta, també va venir el nom. Com meu germà, quan jo li vaig proposar de fer... Quan jo li vaig dir, ai, faré un grup així de veneres en femení, ell me va dir, doncs, et diràs les anxovetes, vinga. I així va anar, eh?
És que la gran història és que les habaneres són, d'homes. No?
Tradicionalment, sí, hi ha més abundància d'homes.
No sé què vol dir, que heu muntat un producte de màrqueting per anar-ho a rebentar tot, o què?
No, la veritat és que el que ens guia més és la il·lusió, la motivació de fer alguna cosa que ens agrada, però...
I la música.
I la música, sí. Exacte. Però, mira, després si trenques esquemes o no, mira, no sé.
Les habaneres han passat de moda? Bé, les habaneres són qüestió d'un dia a l'estiu, que és el dia que es fa el... que és el dia que es fa la gran... tot el tema cantada. De Calella, vaja. La gran cantada de habaneres de Calella.
No, bueno...
No, no, nosaltres hem vist que nosaltres n'hem arribat a cantar el 6 de desembre a Plaça Independència, Girona. Vull dir, mortes de fred, però cantar amb habaneres. Vull dir que podem constatar que no és cosa d'un dia a l'estiu.
Per què hem de reivindicar les habaneres?
Perquè és música popular de tota la vida, home, això no es pot perdre. Jo vinc de la música, sempre he fet música popular i això no es pot perdre. És un patrimoni nostre, vull dir... No, no, visca les habaneres.
Anem a posar música, doncs?
Perfecte.
Què ens cantareu?
Doncs un tema propi que es diu La Mare del Mar.
Doncs l'antena és vostra. Les anxovetes que arrenquen ara mateix, estem asseguts... Som-hi.
Sóc la mare del mar. Sóc mare de mare desesperada, temo que el meu fill vulgui marxar. Sóc la mare del mar. Sóc mare d'alga i coral. Horitzons, si veig que algú li està fent mal. Oh, fill meu, no et mereixes el dolor que sents quan et tenyeixen de negre els vaixells. Oh, mar meu, tan intoxicat, contaminat, tan pres el blau, la llum, la fe, el compàs. Però has de ser fort, que ja saps que després de la tempesta ve la calma. Es miren on la lluna estampa el seu brillant. Oh, fill meu, no et mereixes el dolor que sents quan et tenyeixen de negre els vaixells. Intoxicat, contaminat, T'han pres el blau, la llum, la fe, el compàs. Però has de ser fort, que ja saps que després de la tempesta ve la calma, sempre ve la calma.
Són alguns dels millors moments del món a RAC1 d'aquesta setmana, però hi som cada dia, de 7 a 12, de dilluns a divendres.